Educació digital amb Núria Mora.
Aquesta setmana, centenars de milers de nens i nenes, de nois i noies, tornaven a l'escola i ho podien fer de la millor manera possible, de manera presencial, amb mascareta, això sí, però mirant-se els ulls directament, no a través d'una pantalla. Molt contenta de saludar Núria Mora, secretària de Transformació en Educació de la Generalitat. Benvinguda al Revolució.
Moltes gràcies.
Aplaudiments per ella. I molt contenta que hi siguis perquè tenim molta teca en educació per parlar aquesta temporada.
L'educació està al centre de moltes mirades. Venim d'un any de pandèmia que hem superat i amb aquests aprenentatges anem encara aquest segon any.
Clar que sí. A veure, després dels últims cursos tan complicats, es pot dir que el 100% de les escoles han pogut començar les classes de manera presencial?
El 100% de les escoles, el 100% dels grups i el 100% de totes les etapes. Per tant, els que el curs passat fèiem un format híbrid d'un temps a casa, un temps al centre, 100% presencial.
I amb més del 90% dels professorats, dels professors vacunats, aquesta també és una dada tranquil·litzadora.
Sí, això ens dona la tranquil·litat que quan es confina un grup amb el professorat vacunat, aquest professorat es pot quedar al centre. Per tant, la resta de grups i l'alumnat que es queda al centre pot continuar amb la seva escolaritat.
Clar. I per als alumnes d'ESO, aquestes dues dosis de vacunes ja administrades, s'han acabat, les classes virtuals, encara que hi hagi positius a les classes, podran continuar fent classes presencials.
Exacte, sí, sí.
I us consta quin percentatge d'alumnes d'ESO ja estan vacunats amb les dues dosis?
Avui tenim entre 12 i 15 anys el 50% de l'alumnat i entre 16 i 19 un 67,9%.
Molt bé. Què diries que ha après la comunitat educativa amb aquesta pandèmia? Hem après coses, no?
Hem après moltíssim, hem après moltíssim. Coses que semblaven impossibles de fer en passat. Hem après a desaprendre tot allò que sempre s'havia fet així, no? Que suposo que en molts àmbits passa, però en el món educatiu també passa, sempre s'ha fet així, ha deixat d'existir. Per tant, tot allò que sempre s'havia fet així no ens ha servit i hem hagut d'aprendre a organitzar-nos d'una altra manera, a treballar d'una altra manera, a mirar-nos d'una altra manera.
Per tant... I amb què et quedes d'aquest període tan complicat? És a dir, ara parlarem de les aules del futur, com han de ser les aules del futur amb tu, Núria, però hem digitalitzat, no? Professorat, més alumnes que mai, no? També.
Hem fet una acceleració rapidíssima del pla de digitalització. De fet, fa relativament poc, el Mobile ens comentaven que som un dels països que ha fet aquesta digitalització més ràpid, que les empreses que serveixen ordinadors estaven mirant molt cap aquí a Catalunya, per tant, és una bona notícia. S'han donat molts portàtils, molts equips a alumnat, uns 275.000, dels quals 203 alumnat, 71.000 a professorat. Per tant, tenim els equips, n'hem de proveir més, i ara tenim la formació necessària perquè tant alumnat com professorat com famílies puguin fer aquest acompanyament educatiu.
Clar. Per tant, deies, aquests 270.000 ordinadors a les aules, per tant, els nostres fills i filles cada vegada també més digitalitzats, com parlem al Revolució 4.0, perquè jo si et pregunto, no?, com ha de ser aquesta escola del futur, les aules, jo deia sempre, no?, hi ha un programa del Revolució TV3, els cotxes han canviat del segle XIX al segle XX molt. Jo no sé si les aules del segle XIX han canviat molts del segle XX, amb algunes coses s'han de mantenir, però amb altres suposo que han de canviar.
Moltes aules han canviat. No totes, moltes han canviat. I aquí el que hem de fer és tenir una mirada sobre l'etapa evolutiva dels alumnes. No podem pensar en una aula digitalitzada a infantil, perquè infantil és una etapa molt sensorial, molt de relació, molt de socialització. Podem pensar que tinguin una pantalla, que tinguin un ordinador, que tinguin eines, sí. Però pensar en una aula digital, pel moment evolutiu del cervell i la neuroeducació ens dona molta informació aquí, no veiem una aula digitalitzada. A primària fem una transició cap a més digitalització. Aquí incorporem no només ordinadors, sinó tota la part de robòtica, de programació, tot el pensament computacional que hi ha al darrere. Com es fa la cerca d'informació, perquè ara ningú té l'enciclopèdia Larús a casa seva o l'enciclopèdia catalana, per tant, hem de treballar, no?, què fem amb aquestes eines. La secundària, on estem? A secundària estem en una etapa on el coneixement ja pren més forma, ja no tant la part manipulativa, la part sensorial, sinó que la competència d'aprendre és el moment d'exponenciar-la al màxim. Per tant, aquí ja veiem unes aules més digitalitzades en format pantalles interactives, alumnat amb Chromebooks, amb tauletes, interactuant, enviant materials directament a la pissarra, projectant-los, tornant-los. Anem caminant cap a aquesta digitalització. I aquí una altra vegada, formació del professorat, de l'alumnat i acompanyament a les famílies.
Com s'ha format el professorat? Perquè, clar, hi ha per generacions, no? Potser hi ha professors més digitalitzats i en altres que els hi costa. Com va aquesta...
En pandèmia, quan estàvem confinats, tothom es va formar com va poder. El departament va posar a l'abast, va obrir tots els materials que tenia de formacions que ja s'havien anat fent, de diferents plataformes. Cada centre triava la seva plataforma i, per tant, aquí va haver una acceleració d'aquesta formació. Actualment on estem? El Pla d'Educació Digital, un dels temes que contempla és l'acompanyament del professorat, tant a nivell individual, perquè aquella persona que no estava tecnològicament avançada, com a nivell de centres. Aquí tenim una cosa molt, molt xula que parlarem en propers programes, que és el tema dels mentors digitals. Les persones que faran la mentoria digital és un projecte molt, molt xulo per treballar amb els equips en com avancen aquests equips, des d'on estan i fins on avancen.
Molt bé. Per tant, hi haurà aquests mentors digitals novetat a l'escola catalana, com deia cada vegada, sobretot a partir de secundària, més temes digitals a l'escola. I també volia preguntar, a part d'això, també jo crec que un dels reptes claus aquest any seria detectar problemes emocionals, no?, que puguin tenir els nens i les nenes. I em sembla que la intel·ligència artificial es convertirà en una eina bàsica per detectar aquests problemes, no?
La pandèmia... sempre hi ha hagut alumnat més vulnerable, per situació social, per vivències, pel que sigui, aquest alumnat continua sent vulnerable, però aquí, davant d'una situació que no havíem viscut mai, com és una pandèmia, han sorgit noves situacions. Tenim una pulsió, tenim unes sensacions de què són aquestes situacions, però per saber quines són, què és el que hi ha aquí al darrere, necessitem tenir dades. Per tenir aquestes dades necessitem fer cribatges, necessitem conèixer. I aquí farem dues propostes. Una és una aplicació que ja s'està desenvolupant, que aquesta aplicació el que està fent actualment és entrenar-se amb discursos que ja ha fet l'alumnat. És a dir, estem agafant gravacions d'alumnat del programa Aprenem la Paraula i estem entrenant una màquina en què aquelles paraules que ens detecten, que ens fan alertar sobre tristesa, sobre solitud, sobre la situació que sigui, que nosaltres estem entrenant a la màquina, siguin les que, davant d'una situació a l'aula de tutoria, davant d'una conversa, l'alumnat pugui fer una gravació o el profe pugui fer com a exercici de classe, anem a gravar com et sents, quan i exposar la situació que sigui, i aquesta màquina el que farà serà, del relat que ens faci l'alumne, donar-nos un indicador d'alerta. Per tant, quan tots aquests descriptors de les situacions emocionals es vegin reflectits en el discurs de l'alumne, aquí serà quan s'actuarà. Aquesta és una banda de com recollirem dades.
A través de la veu, a través dels nostres fills i filles que facin un àudio, una nota de veu, un algoritme, no?, podrà saber exactament com es troba cada alumne. Déu-n'hi-do, modern, està bé. I l'altra que deies?
L'altra és que estem treballant en un qüestionari juntament amb el Departament de Salut perquè puguem conèixer, tant a nivell de salut com a nivell educatiu de centres, què és les situacions que ens estem trobant per començar a treballar en tot aquest acompanyament emocional. L'acompanyament emocional té molt de persona a persona. Per tant, hem d'aprofitar tota aquesta part digital que tenim a disposició, que coneixem aplicacions vàries, perquè ens acompanyi en arribar a acompanyar a la persona que està patint aquesta situació.
Molt bé, també hi haurà professionals, m'imagino, no? Assessorament psicopedagògic, psicòlegs...
Incorporem 101 persones dels equips d'acompanyament psicopedagògic. Tots els centres tenen psicopedagogs que hi van un cop per setmana. Dintre d'aquests equips es fa un reforç amb 101 persones més i, per tant, allà on es necessiti, on calgui incidir-hi més, aquestes persones faran aquest reforç.
Em sembla molt bé, sobretot a les escoles, molt important, que a través d'aquest algoritme, no?, que pot detectar la paraula tristesa o angoixa, podrà veure si un alumne està bé o no emocionalment i, per tant, avançar. No? És fantàstic el que pot aportar la tecnologia,
i tant,
no?
I sobretot
solucions, no?
A més, connecta molt amb l'alumnat, sobretot l'alumnat adolescent. No és el mateix fer un relat pel profe, que jo li estigui explicant al profe, que pugui fer una gravació d'àudio, que pugui compartir-ho, i a partir d'aquí, doncs, que es pugui fer aquesta diagnosi.
Molt bé. Per tant, tenim novetats, aules més digitalitzades, coneixerem aquesta part emocional també dels alumnes a través d'un algoritme, i moltes novetats en l'educació que volem parlar aquesta temporada al Revolució. Per tant, moltes gràcies, Núria Mora.
Gràcies, Xantal.
I en parlarem de molts temes d'educació aquest any.
El que calgui, aquí a disposar.
Gràcies.
Moltes gràcies.